Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és Converses, emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte ens acompanya el Marcos Paradeiro, redactor en cap de La Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
El Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Josep Rull, que és el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya. Senyor Rull, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut al Converses.
Moltíssimes gràcies.
Converses que, a banda del que estem fent aquí, o farem aquí en aquesta taula, hi ha d'altres converses del tema tan recurrent dels últims anys, o dels últims període, que és el tema de la consulta independentista. Hi ha converses entre Convergència, Partit Popular, PSOE, Govern Central. Com està a dia d'avui el tema?
Doncs està fred, perquè la nostra pretensió és poder arribar a un acord per poder fer una consulta, un referèndum, per poder posar les urnes i demanar al poble de Catalunya quina és la seva opinió sobre el futur. I nosaltres expliquem que aquest procés el volem fer amb quatre característiques bàsiques: que sigui un procés pacífic, democràtic, amb àmplies majories i dins la legalitat. I nosaltres hem explicat que dins el marc jurídic espanyol hi ha marge suficient per poder fer una consulta legal, que no cal modificar la Constitució per posar les urnes a Catalunya, no cal modificar la Constitució per escoltar l'opinió dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. Aquestes són les quatre característiques. A Madrid el que hem enviat és un informe jurídic molt seriós, molt solvent, molt ben avalat, en el qual indiquem que hi ha cinc vies, quatre a través de referèndum, una per mitjà de la consulta en virtut de la llei de les competències que té la Generalitat de Catalunya, i d'aquestes cinc vies només una comporta la reforma de la Constitució. I per tant, volem subratllar molt aquesta idea. El que plantegem és perfectament legal dins el marc jurídic espanyol.
Aquests dies, però, s'ha parlat molt de que s'estava trencant el gel del diàleg, com deia abans, entre el govern central, Convergència, PP, PSOE. Alguns deien de que vostès estaven fent marxa enrere, que el president Mas feia marxa enrere perquè es trobava en un carreró sense sortida, que la cosa estava arribant a un punt que ja o arribaves amb una entesa amb el govern central o això no sabem com acabaria.
No, marxa enrere. Nosaltres ja hem explicat que estem disposats a negociar-ho tot, menys una cosa, que és el dret a decidir dels catalans i les catalanes. Això és el que no estem disposats a renunciar. La resta, podem fer acords en un sentit, en un altre, però finalment qui haurà de decidir l'encaix de Catalunya on sigui, des de Convergència el que plantegem és crear un nou estat a Europa, però qui ho haurà de decidir en darrera instància és el poble de Catalunya, i aquesta per nosaltres és una base fonamental. Sempre les urnes han d'acabar decidint, i aquest és un compromís inamovible per part de Convergència.
Alguna cosa, però, hi hauran de dir els altres ciutadans de l'estat espanyol, d'Espanya, no? O no?
Evidentment tenen mecanismes per poder-ho plantejar, però a l'hora de decidir sobre el futur, nosaltres considerem que Catalunya és subjecte polític en ell mateix, i que, per tant, a Catalunya i a qualsevol altre racó del món, allò que cregui un territori que té una determinada fesomia, i en aquest cas una determinada consciència nacional, ha de ser prevalent, ha de ser determinant. Si no, el mapa del món i el mapa d'Europa del segle XX no s'hagués mogut mai, mai. Allò que volem fer, hi ha marge per poder-ho fer. L'any que ve, Escòcia ho farà, amb una democràcia que és homologable perfectament i té molts punts de connexió amb la democràcia a l'estat espanyol. Fa 10 anys o 15 el Quebec també es va fer, i per tant nosaltres la via que volem explorar és aquesta via. Algú pot dir, no, però és que el marc jurídic del Regne Unit és diferent. No, escolti, insistim en aquest argument. No cal modificar la Constitució per posar les urnes. Abans ahir, o ahir mateix, em sembla que era Francesc de Carreras, que és un home que no és sospitós de ser un home nacionalista català radical, ho apuntava. Dins la Constitució es pot fer una consulta. Francisco Rubio Llorente, que justament no és un Abertzale radical. Aquest senyor és un catedràtic de dret constitucional, va ser vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol i president del Consell d'Estat del Regne d'Espanya. I ell mateix ho diu, el problema no és legal. Dins el marc legal hi ha escletxes per poder decidir. El tema és de base política, si hi ha voluntat política o no n'hi ha. I això és el que, diguem-ne, la solució reflectirà l'alçada de mires de tothom. I a nosaltres el que ens agradaria és que el govern espanyol, el PSOE, el PP, les institucions espanyoles tinguessin alçada de mires, darrere reflexió. Perquè les urnes no són el problema. Les urnes sempre són la solució i en aquest cas nosaltres el que volem és que les urnes acabin tenint la darrera paraula.
Molt bé, obrim micròfons i el que vol preguntar primer és el Manuel Menchó. Endavant,
sí,
Manuel.
Jo li volia preguntar que vostè es refereix a aquesta possibilitat de poder fixar una consulta, però hi ha la sensació que Convergència i Unió en aquest cas van com molt ràpid perquè estan exigint i van pactar amb Esquerra Republicana que hi hagués una data i la pregunta doncs, a final de 2013 i potser això és el que el govern central no vol ni sentir parlar. És a dir, vostès volen acordar una consulta, no s'haurien de donar una mica més de temps? És a dir, per acabar aconseguint aquest acord?
Nosaltres el que estem en aquests moments pactant és quin és l'instrument legal a través del qual hem de poder preguntar al poble de Catalunya. El 20 de novembre el Parlament de Catalunya votarà la via per la qual demanarem poder ser escoltats. Utilitzarem la via del referèndum molt probablement, ara ho hem d'acabar de determinar, a través de l'article 150.2, que és aquest article que permet transferir una competència exclusiva de l'Estat a les comunitats autònomes, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya. Hi ha d'altres vies, Hi ha la via de l'article 92 de la Constitució, la modificació de la llei orgànica de referèndums, i aquest mecanisme. Per tant, estem fent això per una banda, i per altra banda, estem fent la llei pròpia de consultes del Parlament de Catalunya. Però considerem que val la pena ja fixar aquests dos elements, que és una data i una pregunta, independentment de l'instrument que utilitzem. Després, això, evidentment, s'haurà de poder parlar, s'haurà de poder negociar, però la posició de partida de Catalunya ha de ser una posició que sigui clara, que sigui comprensible i que tingui al darrere el màxim nivell de consens. I aquest és el repte que nosaltres tenim. El que ens agradaria és que la pregunta que hi hagués i la data tingués el màxim nivell de consens a Catalunya mateix i després voler l'acord amb la resta de l'Estat. On topem? Amb aquesta idea que l'Estat espanyol diu que Catalunya, l'Estat espanyol, el govern espanyol, i també ho diu el PSOE, que Catalunya no existeix com a subjecte i per tant no pot ser consultat en cap dels casos directament, que la sobirania és única del conjunt de l'Estat espanyol. Aquest és el plantejament i per tant, amb la mesura que vostès com a comunitat, com a subjecte, no existeixen, és irrellevant data, pregunta, instrument. I aquest és el principal error. Perquè la Constitució del 78 va ser redactada en termes prou amplis com per permetre això. I la jurisprudència i sobretot la doctrina constitucionalista més avançada, més moderna, més oberta, més homologable a la resta d'Europa, el que diuen és, escolti, no, interpretem la Constitució com s'havia fet durant 20 anys en termes oberts i generosos, i aquesta és la línia.
I no podria afavorir tot el procés introduir una tercera pregunta que potser sí que el govern central podria en aquest cas...
Que l'ofereixin. Si la tercera pregunta, jo crec que hauria de ser la segona pregunta, I ara m'explicaré què vull dir amb això de la segona pregunta, però la tercera pregunta té sentit en la mesura que hi ha algú que té capacitat de dur-la a terme que la posa sobre la taula. El que no sembla lògic és que des de Catalunya es plantegi una tercera pregunta que no té cap mena de viabilitat a la resta de l'Estat espanyol. Jo el que dic, dues preguntes, és a dir, si vostès es queden a l'Estat espanyol, els espera això, els oferim això, els oferim un nou marc, un nou context. O l'altra opció, que és la que avalem uns altres, de dir, en aquests moments acreditem que l'Estat espanyol ha arribat a ser l'Estat dels catalans i en conseqüència els catalans tenim el dret de construir-ne un de propi. Però la tercera pregunta, o aquesta segona pregunta, de dir, quina és l'alternativa, l'hauria de formular algú. I aquest algú, nosaltres considerem que són les institucions espanyoles. No un partit concret, sinó que hi hauria d'haver la capacitat d'oferir alguna cosa interessant als catalans i a les catalanes. El que genera un amplíssim consens a Catalunya. És que així no podem continuar de cap de les maneres. Que amb allò que en diem l'statu quo, amb l'actual situació, aquest no és un país viable quan a capacitat de generar progrés i benestar. Jo, al final, els destinataris de tot el que estem fent és la gent concreta d'aquest país, parlen català o parlen castellà, que és garantir el futur, la prosperitat dels nostres fills. Aquest és l'objectiu que tenim tots, els uns i els altres. El que hem de mirar és quina és la millor fórmula.
Però
la tercera via ha de venir de l'altra banda.
Estan esperant una contraoferta, el que deia el conseller Homs aquesta setmana.
Això seria...
I això, per exemple, si hi hagués un pacte fiscal, això no seria una bona contraoferta?
Que el posin sobre la taula i que es voti. Que els posin sobre la taula i que es pugui votar. Però hi ha d'haver algú que el plantegi, que el posin sobre la taula.
Pacte fiscal en lloc de consulta.
Jo m'imagino, pacte fiscal seria... El tema de l'estat propi s'ha de votar sí o sí. Aquest és el nostre compromís. Però la contraoferta, i per això deia no una tercera via, sinó doble via. Vostès es volen quedar a l'estat espanyol amb unes condicions millorades... o volen que es constitueixi un nou estat? Aquest seria un bon plantejament, per exemple. Seria un bon plantejament. Si no hi ha aquesta capacitat d'oferir alguna cosa nova, de dir, vostès es volen quedar tal com estan, o un estat propi, un estat sobirà, un estat independent. Aquest és l'element. Però l'interessant seria oferir alguna cosa. Estic convençut que en el Regne Unit, que hi ha una pregunta amb dues respostes, quan el govern britànic diu... Quedar-se al Regne Unit no és quedar-se al Regne Unit tal com estan ara, sinó des del Regne Unit, des de Londres, s'estan oferint millores en el sistema d'autogovern d'Escòcia. I per això abans deia, no és que sigui una tercera via, és una segona via. És una via interessant d'oferir alguna cosa diferent al que hi ha ara.
Daniel Arasa.
Sí, jo, vostè és el secretari general de Convergència i volia plantejar una cosa en funció més de partit. Segons les enquestes, les darreres enquestes, vàries, totes donen un sorpasso d'Esquerra Republicana per sobre de Convergència i Unió. De Convergència i Unió hi ha certes discrepàncies també internes. No tenen la impressió vostès de que Convergència s'ha suïcidat?
No,
Convergència ha assumit el paper d'Esquerra, però clar, a l'hora de votar la gent diu, escolti'm, voto el genuí que em parlava d'independència abans i no aquest altre que potser sí, però potser no, o potser, i per tant, que potser Convergència s'ha subsumit el partit que era segon i que ara té més dificultats per tirar endavant.
O s'ha debilitat Convergència, el millor.
No,
tot aquest procés.
Nosaltres hem fet un canvi de plantejament. Hi ha una diferència substancial, eh? És que Convergència i Unió està governant, i està governant en un context de crisi econòmica i amb un pressupost limitadíssim. Què veiem a la resta d'Europa? Que aquelles formacions polítiques que assumeixen la responsabilitat de govern, tret d'Angela Merkel, tendeixen a desgastar-se i tendeixen a desaparèixer els governs. Jo també li podria dir que el Partit Popular, totes les enquestes a nivell d'Espanya diuen que experimentarà una caiguda en picat. És com si digués, UPyD és l'original i el Partit Popular és la còpia. No, seria absurd, seria ridícul plantejar-ho. O Catalunya Ciutadans és l'original i el PP és la còpia. No crec que el tema vagi per aquí. François Hollande, a França, recordin que fa un any era un home que abraçava els nens i les nenes com a gran salvador, per entendre'ns. En aquests moments té la popularitat caiguda. Nosaltres estem convençuts, i la setmana passada van passar coses interessants, vam tenir aquesta enquesta de l'EPA, de l'enquesta de població activa, que deia que a Catalunya hi havia capacitat de generar ocupació i reduir l'atur, que el 45% de llocs de treball que es van generar a l'estat espanyol es van generar a Catalunya, que continuem sent el territori amb més capacitat de captar inversió estrangera. Al final, els ciutadans acabaran valorant això. Però entro a la pregunta que vostè em feia, que és original i còpia. Nosaltres ens neguem a acceptar aquest plantejament que hi ha l'original i hi ha la còpia. I el catalanisme polític sempre s'ha caracteritzat des de la seva fundació a les bases de Manresa per reivindicar el millor instrument per servir millor la gent. Prat de la Riba va construir la Mancomunitat de Catalunya per servir millor els ciutadans i les ciutadanes. Macià van plantejar un estatut en el context de la República per servir els ciutadans i les ciutadanes. A l'època de la transició, Joan Reventós, Jordi Pujol, Gutiérrez Díaz, aquella generació de polítics van abraçar l'autonomia perquè creien que era la millor manera de servir la gent. I compte, l'autonomia a Catalunya durant molts anys ha sigut una eina excepcional per generar progrés i benestar a Catalunya. Nosaltres arribem a la conclusió que en aquests moments, des de l'autonomia, no podem servir bé la gent de Catalunya. I Convergència i Unió, que és l'expressió majoritària del catalanisme polític, diu: hem de canviar d'eina, com sempre ha fet el catalanisme polític. I per tant, si l'autonomia no és una eina vàlida, agafem l'eina de l'estat propi. Diu: no, és que l'estat propi és Esquerra Republicana i no la poden agafar. No, home, no. Nosaltres giraríem l'esquena a la base fundacional del catalanisme polític i en els ciutadans de Catalunya si renunciéssim a reivindicar la millor eina per servir millor la gent. I per tant, aquest cert desgast, és veritat, nosaltres hem canviat de posició i això genera, diguem-ne, ara hem de veure com s'acaba de sedimentar, però estem convençuts que si som capaços de reorientar bé la nostra lluita principal, que és contra la crisi econòmica, que és l'element bàsic, determinant, fonamental, els ciutadans de Catalunya, i així ho reflectiran les enquestes, i així ja ho comencen a reflectir les enquestes, apuntaran un repunt de Convergència. Què reflecteixen també? Que la majoria, que en aquests moments la centralitat a Catalunya passa pel dret a decidir i per l'estat propi. Això és el que reflecteixen les enquestes. El que hem de veure és en aquest pastís quines són les forces que tenen, diguem-ne, més potència per gestionar-ho, per liderar-ho. I Convergència i Convergència i Unió volem continuar liderant aquest país.
Assumint...
No, l'Axel diu aquesta lluita contra la crisi com a element fonamental. Vostè creu que el govern de la Generalitat aquests anys últims tipus d'això com a eix central, no té la, jo crec que el ciutadà no té la percepció de que la lluita que ha fet el govern de la Generalitat ha sigut contra la crisi, sinó polaritzat, centrat només en aquest aspecte de dret a decidir, doncs, com si l'altre no existís.
Doncs miri, els resultats comencen a avalar que allò que ha fet l'actual govern de Convergència i Unió dona resultats. O sigui, per què Catalunya és el territori de l'Europa continental que capta més inversió estrangera, inversió productiva, inversió industrial? Jo crec que no és per atzar còsmic, és perquè aquí hem estat capaços de generar un entorn interessant. Per què a Catalunya es generen més llocs de treball que la resta de l'estat espanyol? I, diguem-ne, combatem l'atur, com a mínim amb les darreres dades a l'EPA, millor que cap altre territori de l'estat espanyol, home, perquè hi ha hagut una política molt clarament orientada en aquest sentit. Per què aquest any, quan aprovem els pressupostos, ja no farem més retallades? Home, perquè hem fet una política d'ajust que comença a donar rendiments, perquè vam heretar una situació dramàtica, eh? Sí, la situació que vam heretar amb unes finances de la Generalitat devastades era terrible. Finances devastades de la Generalitat de Catalunya, dèficit fiscal dramàtic, home, això ens ha costat moltíssim. Però en aquests moments, i sempre ha estat així, la prioritat bàsica d'aquest govern ha sigut lluitar contra la crisi econòmica. Què diem? Que amb els instruments de l'autonomia no en tenim prou, que aquest país pot generar molt més progrés i molt més benestar, que si tinguéssim instruments nous, instruments d'estat, podríem generar més progrés, més prosperitat, més benestar, més llocs de treball. Això és el que diem. Traiem suc fins a les últimes conseqüències dels instruments limitats a l'autonomia. Seríem uns irresponsables si no ho féssim, i no ho fem, però reivindiquem d'altres instruments per servir millor la gent. Això és el plantejament que estem fent des del govern.
I això de que amb l'estat propi ens seria tot millor, ho diuen vostès amb el cor o amb el cap, senyor?
No, amb el cor i amb el cap, amb les dues coses. Que el procés no serà fàcil, no. Però el que veiem, l'única certesa que tenim en aquest procés és que amb l'actual situació no ens en sortirem. Amb l'actual situació hi ha un procés de descapitalització de Catalunya. És a dir, Catalunya, si agafem l'Europa dels 28 i incorporem Catalunya, Catalunya és una de les economies amb més capacitat de generar prosperitat i riquesa. És a dir, amb dades de l'any 2011, nosaltres estàvem a la setena posició en PIB per càpita, però tenim un 24% d'atur. És a dir, a la posició sisena ja Dinamarca té un 7% d'atur. A la posició vuitena hi havia Alemanya, 4,5% d'atur. Com pot ser que el setè territori amb més capacitat de generar riquesa en termes relatius tingui un 24% d'atur, tingui un 20% de pobresa, tingui un 23% de pobresa infantil? Hosti, això no pot ser de cap de les maneres. No, és que aquí ho fem tot molt malament. No, les xifres no surten. Una economia, una societat amb la capacitat de generar recursos com Catalunya no pot tenir com a retorn atur, amb pobresa i, diguem-ne, un estat del benestar tan amenaçat com el que tenim. No. Per tant, hi ha un factor que no acaba de funcionar bé. Per què Euskadi té la meitat d'atur que Catalunya? Per què Navarra tenen menys atur que Catalunya? És que són millors, més treballadors, més potents, més solvents? No. Ells tenen un sistema de finançament pel qual retenen molt més una bona part de la riquesa que generen. I això és el que nosaltres plantejàvem fa un any i mig. Un sistema de finançament que, a diferència d'Euskadi i Navarra, fos just per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya. Nosaltres plantejàvem això. I què ens diuen? Que no. Quan Alicia Sánchez Camacho se'n va a Madrid i fa una reivindicació lògica i sensata, que és demanar un canvi, jo crec, clarament insuficient i pantalla passada, però diu, no, busquem un sistema singular pel qual nosaltres aportem més, però rebem com a mínim el mateix que els altres. Quina resposta li donen? Rebregada total, eh? Aquest és el drama que tenim en aquests moments.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Cope Catalunya i Andorra, aquesta setmana amb el senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, i en companyia del Daniel Arasa, Manuel Manchón i el Marcos Pardeiro, que és el que preguntaran. Endavant, Marcos.
Sí, senyor Rull, volia reprendre el fil del procés sobiranista i en concret de l'estació propera que situava del procés, que era el Congrés. Un cop arriben els grups de Convergència i Unió, d'Esquerra, probablement d'Iniciativa, a demanar la transferència de les competències per poder fer aquí una consulta a través del 150.2, el resultat és bastant previsible. El resultat, amb tota seguretat, és que PP i PSOE, que una majoria molt àmplia al Congrés, rebutgi aquesta possibilitat. A partir d'aquí, volia preguntar-li o que ens ajudés a dibuixar com continua el procés sobiranista. Si ja continua d'una forma, anem a dir-li, unilateral aquí a Catalunya, i si el desenllaç final acaba sent unes eleccions plebiscitàries. Si és així, si les eleccions són plebiscitàries, el meu dubte és en què consisteix unes eleccions plebiscitàries. Perquè sembla que eleccions, vull dir, són eleccions al Parlament de Catalunya. És, podem dir-li com vulguem, però què són unes eleccions plebiscitàries?
Primer no saltem de pantalla abans d'hora. Sí. Nosaltres ara, evidentment, negociarem amb Madrid la via legal, insisteixo, perquè aquest és un element fonamental. El que plantegem i cap dins la legalitat vigent, i amb això seria molt pesat al llarg del programa, perquè hem de ser molt insistents amb això. És perfectament legal. El problema és de voluntat política, de miopia política en cas de rebutjar-ho. Després, evidentment, utilitzaríem la via de la Llei Catalana de Consultes. Jo en soc ponent d'aquesta Llei Catalana de Consultes, i nosaltres farem una llei. La Generalitat de Catalunya té capacitat per poder fer una llei de consultes en virtut de l'article 122 de l'Estatut, que no va ser recorregut, que està intacte, que està indemne. Nosaltres farem una llei per trobar l'anclatge legal per donar la veu al poble de Catalunya. Per tant, vostè em deia, sí. Si Madrid diu que no a la via del referèndum, expliquem molt ràpidament diferència entre referèndum i consulta, perquè aquí a vegades anem... El referèndum necessita l'autorització explícita de l'Estat espanyol. La consulta requereix la tolerància, per entendre'ns, de l'Estat espanyol. Si la via del referèndum la tenim tancada, obrirem la via de la consulta en virtut d'aquesta llei del Parlament de Catalunya, que l'estem elaborant perquè sigui una llei jurídicament impecable, que no pugui ser atacada. Anirem per aquesta via, i jo no la vull donar per amortitzada.
Però, amb precisió, la poden atacar, com vostè diu, la llei de consultes, si la pregunta que es formula té a veure amb l'estat propi?
La pregunta no sortirà a la llei. La pregunta a la llei, el que estableix és un marc general per poder fer consultes de tot tipus, consultes als ajuntaments, consultes a la Generalitat, amb diversos aspectes. És a dir, no serà la llei per la consulta, sinó una llei de consultes i participació ciutadana, en virtut de l'article 122 de l'Estatut, que eventualment també hauria de poder servir per fer això que volem fer. En tot cas, després hi haurà un següent pas, que és el decret concret de convocatòria de la consulta concreta. Aleshores, aquí sí que ja això podria ser objecte també d'algun impediment per part de l'Estat espanyol, però no avancem esdeveniments, perquè al darrere de la consulta hi ha una majoria rotunda dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. I, per tant, si hem de buscar un cert punt, diguem-ne, de confrontació democràtica amb l'Estat, és interessant fer-ho sota la bandera de la democràcia, sota la bandera de la consulta, que sabem que aglutina una majoria molt clara de ciutadans i de ciutadanes de Catalunya, molt clara de diputats i de diputades electes.
Manel.
Sí, no, jo li volia fer un aclariment i després una pregunta. L'aclariment és que vostès sempre diuen el finançament de Catalunya. Precisament aquí està el factor decisiu, que és el finançament de la Generalitat de Catalunya, és a dir, de la part del sector públic de Catalunya. I afortunadament Catalunya, el pes del sector públic és només del 30%, és a dir, tenim un 70% de sector privat i per això tirem endavant. Sí, sí, sí. Per tant, el problema s'ha de centrar en aquesta part del sector públic, que és evident que les comunitats, no només Catalunya, perquè ho estem veient a la Comunitat Valenciana, per exemple, la falta de finançament per atendre els ciutadans i per prestar serveis públics és bastant evident. Per tant, jo crec que hauríem de centrar molt més el problema. I la segona, i la pregunta és si vostès no pensen que una de les solucions possibles realment seria la reforma de la Constitució. Perquè si tal com el PSOE s'ha compromès i com sembla que el PSC l'està arrossegant, una reforma de la Constitució implica un referèndum. I el referèndum, si a Catalunya fos un fracàs, tindríem la prova evident, seria la prova del cotó, de que els catalans estarien per una altra via i aquí sí que la porta de la independència quedaria com molt clara i molt nítida. Ho dic, ens imaginem una reforma de la Constitució que tingués només el 30% de suport de Catalunya? Vull dir que qualsevol govern del color que sigui
és una via d'una complexitat
és complexa però hi hauria la consulta. Mira, segur,
expliquem què vol dir una reforma de la Constitució en aquests termes. Una reforma, perquè també val la pena saber de què parlem. És a dir, hi ha tres àmbits concrets en què la reforma de la Constitució requereix un procediment, diguem-ne, molt complex. Estem parlant de la modificació del títol preliminar de la Constitució, que és allò que Espanya és un estat social i democràtic de dret, la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, la Constitució es fonamenta en la unitat de la nació espanyola, pàtria única i indivisible de tots els espanyols. Primer paquet. Segon, corona. Corona república. I tercer, drets i llibertats. Per modificar aquests tres aspectes de la Constitució cal el següent. Cal el següent. Dues terceres parts de l'actual Congrés dels Diputats, dues terceres parts de l'actual Senat, dissolució de les Corts, convocatòria de Corts constituents, dues terceres parts del nou Congrés, dues terceres parts del nou Senat i un plebiscit a nivell de tot l'Estat. Vol dir bàsicament això, eh? Per tant, diu, no, arribarà un moment que farem el referèndum a tota Espanya i després pot quedar clar. La pregunta molt honestament, vostè s'imagina que en termes d'una modificació de la Constitució, fins i tot amb clau federal del PSOE, que no contempla el dret a decidir, és possible d'aconseguir les dues terceres parts de l'actual Congrés i les dues terceres parts de l'Estat del Senat? Jo crec que, diguem-ne, que estem plantejant una hipòtesi clarament inversemblant. I per altra banda, tenim el tema del PSOE. Diu, no, volem una reforma a la Constitució però que no contempli el dret a decidir. I que els catalans puguin decidir o si es queden dins l'Estat espanyol o si es queden dins l'Estat espanyol. Perdoni, gran decisió, no, aquesta? Gran decisió. I, per tant, nosaltres el que veiem és que això té un punt extraordinàriament inversemblant. Si hi hagués una reforma a la Constitució que incorporés el dret a decidir, bueno, és una via interessant, però que l'ofereixin. El problema és que ara el que tenim és el PP, que no es mou gens. No és que no només no es mogui, sinó que està aplicant una estratègia recentralitzadora molt dura, molt intensa, l'últim capítol de la qual la tenim amb la llei Wert, que ha aconseguit el consens unànime de tothom en contra d'aquesta mateixa llei. I per part del PSOE encara no sabem ben bé què volen, què vol dir aquesta reforma de la Constitució que ells plantegen. I Pere Rubalcaba ja ens ha dit, és una reforma de la Constitució, però sense dret a decidir. No? Aquesta és l'alternativa, aquesta tercera via que es planteja. I quan Alicia Sánchez Camacho, molt més prudent, molt més modesta, va a Madrid i diu, no, la meva tercera via, no ho diu explícitament, però diu, és una millora puntual del sistema de finançament. Se'n recorden la reacció que hi va haver? Va ser furibunda, furibunda, diu. Doncs exactament què tenim a l'altra banda? Aquest és el problema.
En aquest sentit de l'altra banda, aquests darrers dies s'està una mica afiançant assolint una certa idea dels moderats. Inclús el diari La Vanguardia, el més important d'aquí, ens va fer tot un article, un editorial, que està seguint-se molt aquests dies i que suscita una certa, diguem-hi, no polèmica, sinó continuïtat, en aquest sentit. Jo diria, vostès es consideren dels moderats, d'un costat, i, pensant a l'altra banda, pensen que la postura, han parlat molt del PSOE, del PP, però dins el PP, els consellers diuen que són uns talibans, o, en tot cas, dins el PP, quins sectors estan veient que serien més capacitat, més disponibilitat per poder dialogar, com a mínim? Ho veuen o veuen que és tan monolític que no hi ha res a fer?
És molt monolític. Jo l'expressió taliban em repugna profundament i, per tant, mai sentiran dels llavis de ningú de Convergència titllar algú de taliban, perquè el talibanisme és el terror, és l'horror, i nosaltres, de la mateixa manera que no tillem mai ningú de nazi, no tillarem mai ningú de taliban. Però entenc el plantejament que vostè fa de dir, home, és una posició molt dura. Però comencem per la moderació i la radicalitat. La moderació, des de la meva perspectiva, vol dir la utilització del rigor, la solvència, la seriositat, i sobretot la moderació consisteix en ocupar l'espai central de la societat. Aquesta és, diguem-ne, la definició habitual que se'n fa. Els moderats són els que són capaços de connectar amb un espai amplíssim de la societat. En aquests moments la moderació a Catalunya passa pel dret a decidir, perquè el gran espai central de la societat catalana és el dret a decidir, és la possibilitat de posar unes urnes. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres som radicalment moderats. Em permet utilitzar el joc. I dins aquest espai central, cada vegada més, i les enquestes així ho reflecteixen, hi ha una majoria que està a favor de l'estat propi. Jo entenc que això és un plantejament central de la societat i, en conseqüència, podríem qualificar-lo de moderat. Respecte a l'altra banda, que ens estem trobant és un tancament, és la negació de la política. La política és la capacitat de poder negociar, de poder pactar, de poder transaccionar, de poder dialogar. I el que ens estem trobant a l'altra banda, en determinats sectors del govern espanyol, és una negació rotunda de la possibilitat de poder parlar, de poder... És exactament els antípodes del que ha fet Tony Blair. Jo crec que Tony Blair i David Cameron són dues persones que són moderades, que són serioses, que són solvents i que han entès que allò més pragmàtic era donar la veu a Escòcia. I acabo amb una reflexió, i això m'ho han sentit a dir alguna vegada. Els forts pacten, els dèbils imposen. Londres és fort i pacta un referèndum a Escòcia. Madrid és dèbil i imposa una Constitució a Catalunya.
No, però jo li volia preguntar, quan estan dient el dret a decidir i la possibilitat de parlar, però parlar exactament de què? Perquè el que estan proposant vostès és un referèndum d'autodeterminació. Vull dir, jo crec que hauríem de dir-ho molt, molt més clar, no? No és el dret a decidir sobre què és un referèndum d'autodeterminació.
Sí, ho és,
i això té un punt insurreccional evident. Com s'ha dit en algun moment.
Té un punt insurreccional
perquè va en contra...
Que es farà a Escòcia.
Però ara no parlem de la situació d'Escòcia, perquè segurament té similituds i té diferències amb Catalunya i Espanya, això és evident. Però hi ha un acte insurreccional, segur. El que passa que podria tenir el 80-70 el percentatge que diguem que té, però és evident que la naturalesa d'aquest esperit del que estan proposant va en contra, en principi, de la Constitució. Per tant, quan diuen és que no volen parlar de res, però clar, parlar del dret a l'autodeterminació d'una de les parts del conjunt d'Espanya és un acte insurreccional.
El que volem, com ho mirem. El que volem, i agafo Francesc de Carreras, i agafo Rubio Llorente, que no són insurreccionals...
L'Estat pot convocar...
No,
l'Estat pot convocar aquest referèndum, que és el que jo entenc que diu el Francesc de Carreras i també el Rubio Llorente.
I Miquel Roca.
Roca, és a dir, que ho proposin ells.
Sí, algú suggereix que amb la mesura que l'Estat espanyol els referèndums tenen naturalesa consultiva, no topen amb l'article 1.2 de la Constitució. Aquesta és l'escletxa que alguns apunten per poder posar les urnes, per poder escoltar la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i després gestionar-ho políticament. Nosaltres, en primera instància, el que diem és no es pot negar de manera constant, permanent, sistemàtica, una realitat. Quina és aquesta realitat? Que el 80% de diputats i diputades del Parlament de Catalunya, sorgits a les últimes eleccions democràtiques, demanem poder fer una consulta pactada amb l'Estat espanyol. La realitat tossuda és que totes les enquestes, sistemàticament totes les enquestes, diuen que hi ha un amplíssim consens a Catalunya que volen ser escoltats. Aquest és el sentiment que hi ha sobre la taula i no creiem que això tingui aquest punt insurreccional. Volem construir un nou estat, això sí que ho podria tenir, però aquí és on entra la política i on entra el principi democràtic, i ens agrada molt la literatura jurídica que ha estat capaç de fer el Tribunal Superior Suprem canadenc en aquest sentit. Diu, per sobre la Constitució hi ha quelcom més important, que és el principi democràtic que inspira la mateixa Constitució. Per tant, davant de la Constitució que hi ha un problema, per nosaltres no és un problema, per nosaltres és una expressió majoritària i democràtica, busquem les vies de sortida d'aquesta situació. Si algú, que vostè ho suggeria, ho vol titllar d'insurreccional, potser sí, per nosaltres és simplement una expressió democràtica en un país que és Espanya i és un país democràtic d'Europa, i per tant hi ha els mecanismes per poder-ho fer.
Doncs queda clar, senyor Rull, que hi ha d'haver la consulta, sigui ara o l'any que ve, el 2014. Ho dic perquè fa unes quantes setmanes, aquí mateix, en aquesta mateixa cadira, el conseller Felip Puig apuntava que igual seria millor esperar el 2015 fer la consulta, una consulta consensuada amb el govern d'Espanya, abans de fer el 2014 i crear un xoc, un enfrontament. S'hi apunta a la suggerència del conseller Puig?
Jo el que dic és que nosaltres tenim clar que volem que sigui el 2014, entenem el que diu el conseller Puig, és a dir, si ho podem aconseguir pactat, pactem-ho.
Però no el 15.
Però no, el tema és que ja ho veurem de seguida, si hi ha recorregut, si hi ha marge suficient per poder-ho fer. És a dir, parlar d'hipòtesis, diguem-ne, amb elements que encara no tenim sobre la taula, diguem-ne, per mi és realment complicat. Què em quedo del que diu el conseller Puig? Que la nostra prioritat és poder-ho pactar. Aquesta és la nostra prioritat, sempre, poder-ho pactar. On hi hagi pacte, on hi hagi diàleg, ostres, deixem els altres elements a banda. Aquests són els nostres instruments preferents. I Felip Puig, el conseller Puig, com el president Mas, com la immensa majoria de Convergència, la unanimitat de Convergència i de Convergència i Unió, el que volem és utilitzar com a instrument preferent el pacte i el diàleg. Això és el que nosaltres plantegem.
Senyor Rull, volia preguntar-li. Jo crec que és evident que tot aquest procés sobiranista ha extremat, per dir-ho d'alguna manera, les tensions internes dins de moltes formacions polítiques de Catalunya, i en concret de les que durant 30 anys han estat les formacions centrals de Catalunya, és a dir, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes. Primer, volia saber si comparteix aquesta constatació, i segon, volia preguntar-li si ha vist en aquestes darreres setmanes, mesos, més propera que mai la possibilitat de que la Federació de Convergència i Unió es desfés, fins i tot fins al punt de veure més proper estar més a prop d'Esquerra, i fins i tot que Esquerra entri al govern, que més que lluny d'Unió Democràtica.
No, perquè nosaltres tenim, evidentment, aquest és un procés no exempt de debat, que és un debat molt intens i és un debat molt apassionant, és a dir, ens estem movent molt. És a dir, nosaltres fa 3 anys i mig Convergència i Unió no plantejàvem la idea de l'estat propi, perquè creiem que amb una millora de l'autonomia podíem garantir un bon servei als ciutadans de Catalunya i podíem, diguem-ne, permetre l'encaix de Catalunya dins l'estat espanyol. Hi ha un punt que ho trenca tot, que és la sentència del Tribunal Constitucional. Aquella que diu, si vostès se senten nació, dins Espanya no hi caben. Si vostès se senten nació, catalans, aquesta no és la seva Constitució. Nosaltres el que volíem és que la Constitució també fos la nostra Constitució. I, per tant, quan hi ha hagut un canvi de paradigma, home, es mou molt, hi ha aquesta... Però... Nosaltres vam comparèixer davant del poble de Catalunya a les últimes eleccions, Convergència i Unió, amb un programa electoral que tenia 3 eixos bàsics. Lluita contra la crisi econòmica, dret a decidir i estat propi a Europa. I, per tant, aquests són 3 elements prou sòlids com per poder treballar plegats. I anirem en aquesta línia. Hi ha molt debat, molt, molt intens, i a vegades puja de decibels dins de Convergència i Unió, segur. Però al final el que és rellevant són els fets concrets de les votacions que tenim en el Parlament de Catalunya i de les decisions que pren el govern. I són impecables en aquestes 3 línies. Lluita contra la crisi econòmica, dret a decidir i l'aposta de construir un nou estat a Europa. Jo estic convençut que en aquests moments hi ha encara moltes més coses que ens uneixen amb Unió Democràtica que no pas que ens separen, però que el procés, perquè davant de moments excepcionals, instruments excepcionals, i davant d'un moment tan excepcional com aquest, fent front a una crisi terrible i plantejant una cosa, potser la més transcendent que haurà plantejat el poble de Catalunya en els uns 300 anys, el que no té sentit és que ho gestioni un govern amb 50 diputats. El que ha de gestionar és un govern d'ampli espectre. Recordi el que va dir el president Mas en el debat d'investidura, eh? Des del moment zero de la legislatura jo obro la porta d'aquest govern a totes les formacions polítiques que vulguin avançar amb aquesta idea de crisi econòmica, lluita contra la crisi i dret a decidir. I per tant, si aprovem els pressupostos conjuntament amb Esquerra Republicana, que sembla més que probable que serà així, pactem data, pactem pregunta, tindria tot el sentit del món que a la propera primavera hi hagi un govern d'ampli espectre a Catalunya, un govern molt més fort per gestionar aquests dos elements de context, crisi i procés.
I després poder, perdonar, Daniel, unes llistes conjuntes de cara a les europees.
Això és el que nosaltres...
i Unió i Esquerra, o Convergència i Esquerra?
Nosaltres ens imaginem aquestes llistes de les europees no com una candidatura clàssica de partits, com una coalició de partits, sinó candidatura de país, en el qual els partits, diguem-ne, hi serem presents, però el nostre plantejament és amb un paper, diguem-ne, d'acompanyament de la mateixa societat civil. Ens agradaria que hi hagués una gran candidatura al dret a decidir a les properes eleccions europees, que fos la suma de partits polítics, però també la presència important d'elements destacats a la societat civil del país, eh? I que llancés un missatge clar, inequívoc, a la Unió Europea, que vol dir la Comissió Europea, que vol dir el Consell Europeu, que vol dir el Parlament Europeu, de els catalans volem votar lliurement. Això és el que a nosaltres ens agradaria. Per tant, no seria... I aquí, si es construeix una candidatura d'aquesta naturalesa, estic convençut que hi serà Convergència i que hi serà Unió.
A qui s'imagina davant d'aquesta candidatura? Per posar un exemple, la senyora Forcadell.
Bueno, nosaltres tenim un gran candidat que no és militant de Convergència, sí, que és en Ramon Tremosa, que ha fet una feina excepcional i que en el Parlament Europeu hem aconseguit fer un treball molt transversal de gent que provenia de partits molt diferents, eh? Amb el Raül Romeva, la Maria Badia, el mateix Junqueras, hem estat capaços de fer coses plegats amb ells, eh?
Daniel.
Sí, ha contestat una mica el que jo volia preguntar, però plantejo una altra cosa. Madrid. Com veu vostè que... Madrid i aquí. Com veu vostè aquesta ascensió que sembla que està tenint Rosa Díaz i una presència important, i una més que presència, influència important, sobretot a la política espanyola, quan UPyD fa 4 dies no era res, d'una forma? I d'altra forma, Ciutadans de Catalunya, que sembla, totalment totes les enquestes, li donen una pujada bastant espectacular, inclús per sobre d'un Partit Popular o de la vora socialista, etc. Com veu aquest fenomen que sembla com una reacció precisament a tot això?
Sí, vostè abans parlava de moderació o radicalisme. Jo crec que és una expressió que té un punt de radicalitat, un punt de més que radicalitat, que és un concepte d'anar a les arrels, de radicalisme. I a nosaltres, evidentment, ens preocupa que pugui ser així, i sobretot de cara a UPyD. Sí, algú diu, esperem que hi haurà canvis substancials en el mapa polític espanyol. Sí, hi seran, però aquesta sanció d'UPyD, que diguem-ne, voldria tallar de manera definitiva pràcticament tots els ponts de diàleg possibles, eh? UPyD té una concepció d'una Espanya uninacional, monolítica, sense marge de maniobra per fer pràcticament res, no? I per tant, compte que això pot influir d'una manera molt important la política espanyola, com Ciutadans està influint la política catalana. I Ciutadans, en aquests moments, el PP i el PSC, en molts aspectes, van a remolc de Ciutadans a Catalunya. Ha sigut, diguem-ne, la seva irrupció. El que ha plantejat és que, diguem-ne, el PP aquí queda molt minimitzat, al costat del discurs de Ciutadans, i fa que sigui una rèplica. Jo vaig viure una escena molt desagradable en el Parlament de Catalunya quan Ciutadans es van oposar a una decisió de la presidenta del Parlament d'aplicació del reglament, precisió. Rivera va fer una intervenció abrandada, com Canyes, i els diputats del PP es van aixecar a aplaudir el portaveu de Ciutadans. I quan Rivera decideix marxar, jo crec que és un acte, qualificaré amb molta rotunditat, lamentable, decideix marxar al Parlament, al darrere, amb una actitud gregària, totalment gregària, hi havia els diputats del PP, no? Per tant, això que està passant a Catalunya, que el PP pot acabar sent un partit gregari de Ciutadans, podria arribar a passar amb alguns aspectes que el PP a nivell estatal acabi sent, diguem-ne, mentalment una organització gregària d'UPyD, que té una posició molt dura, molt rotunda, i aquest, això sí que ens amoïna i això sí que ens preocupa.
Res de final del Converses d'aquest dissabte en companyia del senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, amb el Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, i ara sí, Manuel Manchón, endavant.
Sí, jo li volia preguntar, vostè sempre diu, i ho diu amb una gran tranquil·litat, cosa que està molt bé, però que els instruments no són tan importants com l'objectiu. Aquest procés, l'objectiu és claríssim i és tan important que els partits polítics no hauríem de patir tant per ells, no? Però voldria que em dibuixés tant el futur de Convergència com del PSC, que malgrat tot són realment importants pel que representen, no només pel conjunt de gent, sinó per les opcions ideològiques que representen. Convergència Democràtica no és el mateix que Esquerra Republicana. Podran compartir el procés moltes coses, però no han estat ni són el mateix, ni crec que volgués un militant ni un elector de Convergència ser el mateix que el que representa Esquerra. I suposo que també el militant i el quadre i l'elector d'Esquerra tampoc voldrà ser el mateix que representa Convergència, no? Com veu aquest futur immediat d'aquestes dues forces tan importants a Catalunya?
No, jo vull una Convergència forta, perquè una Convergència forta, des de la nostra perspectiva, és garantia de fer-ho bé en aquest procés. No vull dir que els altres no ho facin bé, però, diguem-ne, Convergència ha sigut l'expressió més genuïna del catalanisme polític des de fa 30-40 anys. I és bo que Convergència continuï ocupant aquest espai majoritari. I, per tant, jo treballaré com a secretari d'Organització de Convergència per enfortir aquest partit polític. El procés és excepcional, però perquè surti bé el procés cal que hi hagi bons instruments. Jo crec que pel procés i per Catalunya que hi hagi una Convergència forta és positiu i és útil. I per tant treballarem perquè això sigui així. Per tant, res més lluny de la nostra pretensió de dir no, com que hi ha el procés, els partits queden desdibuixant. No. Nosaltres el que estem explicant és que volem oferir una Convergència forta perquè creiem que això és garantia, no l'única garantia, però sí és garantia que aquest procés vagi bé. I per tant jo m'imagino una Convergència, i estem treballant amb això, una Convergència que continuï tenint un paper important, preferent. I Convergència és forta perquè té un gran lideratge, el president Mas, però també tenim una presència territorial excepcional, com cap altre partit polític no té Catalunya. O sigui, la majoria de capitals de comarca i de municipis de Catalunya estan governades per Convergència i Unió. I per tant, això és el que plantegem. El PSC, el que veiem també amb una certa inquietud, és un PSC que s'està quedant molt, molt petit, i un PSC erràtic en moltes de les decisions. Nosaltres el que ens agrada és aquell PSC, diguem-ne, molt arrapat a terra, que manté la centralitat. Crec que Convergència hem estat capaços de mantenir la centralitat des del govern governant la crisi econòmica. El PSC en aquests moments el veiem desdibuixat, però que necessitem són interlocutors forts per poder fer processos transcendents, i això és el que ens agradaria que hi fos a nivell de Convergència, a nivell d'Esquerra, a nivell de PSC i amb el conjunt de formacions polítiques del país.
Pràcticament l'última pregunta del programa, sí. Doncs Marcos, endavant.
Simplement un comentari sobre la tendència que s'observa a Catalunya des de fa diversos anys de la fragmentació que existeix al Parlament. Aquesta tendència sembla que no s'aturi, i si això li preocupa, d'un Parlament cada cop més fragmentat, amb les formacions majoritàries cada cop amb menys força. Això se li pot donar la volta a aquesta tendència, o creu que és irrefrenable?
Com a demòcrata no em preocupa que hi hagi pluralitat. Home, a mi el que m'agrada és que el meu partit, Convergència Democràtica, tingui el màxim de suport electoral. Per tant, home, jo prefereixo, evidentment, una Convergència amb 70 diputats que no pas amb 50, evidentment. Evidentment, si no formaria part d'aquest partit i no en seria dirigent. El que sí que em preocuparia és que aquesta fragmentació impedís escenaris de governs sòlids. Això sí que em preocupa. I de cara a les properes eleccions municipals ens podem trobar uns ajuntaments amb una fragmentació extraordinària del mapa polític que dificulti molt la governabilitat. Ja ho vam veure en el cas d'una enquesta que va sortir en referida a l'Ajuntament de Barcelona, d'un consistori molt fragmentat, on Convergència guanya amb molta rotunditat, doblant la segona força política, però que obre un escenari de governabilitat complicada. Això sí que em preocuparia. Per tant, com a demòcrata, la pluralitat no m'inquieta ni em molesta, al contrari. Segon, que volem és que el nostre partit sigui un partit majoritari, que tingui el màxim de suport dels ciutadans, però tercer, amb aquest escenari que en aquests moments es dibuixa, doncs hi pot haver dificultats de construir governs sòlids que puguin treballar per resoldre els problemes que té la gent. Això no és.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final converses d'aquest dissabte. Gràcies al senyor Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència Democràtica. Bona tarda.
Moltes gràcies.
I fins a una altra ocasió.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també al Marcos Pardeiro, Daniel Arassa, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'Eurostars Gran Matina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.